les 12. Ara comença No venim amb manual.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa a continguts relacionats amb educació i criança. Arrencarem a la nostra secció de l'especialista, on avui parlarem sobre com pot ajudar el joc a fomentar el pensament crític. Seguirem amb un altre tema molt interessant. Quines estratègies se poden aplicar a l'aula que tinguin en compte no només les dificultats, sinó també les fortaleses de l'alumnat en TDAH? A més, tindrem una secció de perspectives a l'inici i en el final de l'adolescència. Avui parlarem sobre les normes de convivència a casa, al principi i al final d'aquesta etapa. I, com sempre, també descobriran diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No venim amb manual. Darrerament se parla molt de la importància que infants i adolescents aprenguin a pensar per ells mateixos, en un món ple d'informació, pantalles, estímuls constants. Cada vegada sentim més que el pensament crític serà una habilitat clau pel futur. Però sovint pareix que l'associem únicament en aquest pensament crític a l'escola, en els estudis. I hi ha especialistes que apunten que aquesta capacitat se pot fomentar molt abans en un espai tan quotidià com el joc. Avui volem parlar sobre aquest tema amb la mestra i pedagoga Anna Ramis. Bon dia, Anna, com estàs?
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí.
Molt bé. Idò, tenim moltes preguntes per tu. I la primera seria si haguessis d'explicar a una família que ens escolta ara per què el joc pot ser una espècie, podríem dir, de primer entrenament per fomentar el pensament crític. Què els diries? És a dir, què passa realment quan un infant juga?
Bé, quan un infant juga, fa una activitat que la determina ell o ella perquè vol, li determina perquè és una activitat plaent, que comença i s'acaba quan ell vol, i que fomenta diversos tipus de pensament o estratègies. Per una banda, quan imagina possibilitats de jugar això, de que passi allò, de que fem allò altre, està fomentant el pensament creatiu. Quan entén les relacions entre les persones, les parts del joc, els elements, estem fomentant el pensament lògic. Quan anticipa què pot passar, quines conseqüències tindrà si faig això, si faig allò altre, estem fomentant el pensament estratègic. I quan anem aprenent a base d'encerts i errors, estem fomentant el pensament reflexiu. Aleshores, el joc és el lloc natural on els infants van a fer assaig d'una manera lúdica i gustosa de tot aquest pensament que després constituirà el pensament crític quan siguem més adults.
I quan parlem de joc lliure, aquell un poc en el que l'infant decideix què fa, amb què, amb qui, durant quant de temps, què s'exercita especialment? Si ara ens param a analitzar diferents tipus de joc, quines habilitats o actituds poden estar relacionades amb després aprendre a pensar per un mateix?
Mira, subratllaria el pensar per un mateix i el adonar-se de quins sentiments i quines sensacions són les que estic tenint. Perquè tan important és el pensament racional i el pensament crític com el saber prendre consciència de quines emocions o quins sentiments tinc en aquest moment i com els regulo. Això també hi ajuda molt al joc. Quan un infant és molt petit, el pensar per un mateix o el saber regular el que sento no li és possible. Això ho fa l'adult, que està veient-lo, quan es desregula, quan té s'enfada perquè no volia que el joc anés així o s'enfada perquè hi ha una norma i no la vol complir. És la veu de l'adult, acompanyant-lo, que fa aquesta funció de pensar I diguem que quan som molt petits, fins als 6, 7 anys, aquest pensament està externalitzat i l'aprenem perquè agafem model del que passa fora, tant per a estratègia com per gestió emocional. Després, aquest pensament va sent més social, més comú, més comunitari. Es don en situacions de joc de grup classe, de grup de nens i nenes que es troben al parc, en un lloc que fan joc lliure o un joc amb unes normes. I finalment, això acaba sent pensament internalitzat i acaba sent capacitat crítica pròpia, capacitat de pensar i regular-se un mateix. Però s'ha de passar per aquest procés.
Tu ja apuntaves que també, quan un joc té unes normes, també hi ha uns aprenentatges. Interpretar regles, imaginar, anticipar conseqüències, que se posa en pràctica en aquest tipus de joc, ja que són més estructurats, per dir-ho així.
En aquests jocs més estructurats, que el nen i la nena està bé que hi vagin accedint, i com a adults anem veient en quina edat convé apretar una mica més sobre les normes o aparcar aquest joc per més endavant, s'estan posant en marxa moltes de lo que són les funcions executives superiors, que són aquests tipus de pensament que hem anomenat el pensament lògic, per exemple, per entendre perquè hi ha una relació entre aquest moviment d'una fitxa i el tirar aquesta carta i no una altra d'un altre piló, el pensament més estratègic per veure si em convé aliar-me amb aquest altre jugador i fer aquest tipus de jugada. No cal que siguem o que actuem com si fóssim mestres, destacant o posant nom al que està fent el nen o la nena en cada moment. Però quan els veiem que estan fent un joc amb normes, ens podem adonar que estan posant en marxa aquests tipus de pensament i nosaltres anar proposant jocs que estimulin que aquest tipus de pensament es vagi fixant i es vagi exercitant.
D'acord. Anem als videojocs, que en el final és una altra manera de jocs, i a més avui en dia hi ha molta varietat. Hi ha cooperatius, d'estratègia, de resolució de problemes, també multijugador en línia, on han de comunicar-se, de coordinar-se. Què creus que poden aportar aquest tipus d'experiències? És el mateix que altres tipus de joc? Què en penses una miqueta sobre això?
Sembla ser que amb la diversitat de jocs que hi ha a través de videojocs, hi ha possibilitats evidents de desenvolupar aquestes capacitats que formen part de les funcions executives superiors i, en definitiva, del pensament crític, perquè també s'han de posar d'acord, també han de fer estratègia. L'únic que té és que no hi ha aquesta trobada personal i aquest metallenguatge que és la disposició corporal, l'expressió, i que sembla ser que les persones humanes funcionem i ens tenim un respecte, un tenir-nos en compte diferent quan estem de tu a tu personalment que quan estem a través d'un joc. Per tant, potser no afinem tant en el que seria les bases de respecte, d'intervenció, tenint en compte la dignitat de l'altre. Això, quan juguem virtualment, pot desaparèixer.
Uh-huh. I quan parlant d'aquest tipus de videojocs que hi ha ara també de món obert, no? On se pot crear, on se pot explorar en certa llibertat, fins a quin punt se poden apropar en el lloc lliure?
Bueno, la diferència fonamental seria que el context d'un joc o d'una forma de joc fins i tot molt oberta mai és tan oberta o tan oportuna com l'elecció del joc lliure que fa un infant quan necessita jugar. Un nen o una nena, quan es posen a jugar a construccions o a metges o a fer una carretera plena de cotxes o a passejar una pepa per un lloc, ho fan perquè realment és el que don resposta a la seva necessitat emocional, social, d'aquell moment. Clar que en un joc digital pots trobar moltes possibilitats, i en aquestes que són més de creació lliure pots trobar moltes possibilitats, però potser no encaixa amb la que tu tenies. I després que ha de ser aquest joc de creació online, han de ser per una mica més grans.
Anem a parlar també d'un moment curiós que vivim avui en dia, que és que molts adults han incorporat els jocs de taules, videojocs, com a part habitual del seu oci. Ara cada vegada hi ha més adults que juguen, però en canvi pareix que el lloc lliure, que hi ha especialment d'imaginar mons, d'inventar històries, sovint se veu com a cosa de nins petits. Clar, nosaltres te volem demanar quin paper té aquest tipus de joc durant tota la infància, no només quan són petits.
Clar, jugar és una conducta que tenen alguns mamífers, però jugar tan elaboradament com fem els humans no ho fa ningú més. I, per tant, és una conducta que ens permet jugar a un com si. És a dir, estem en la realitat, però en un estat diferent, perquè és com si. És com si estiguéssim en una fase d'assaig, de prova, de prova teatral. Aleshores, aquest pensament de i si o estem com si ens acompanya a la vida. De fet, hi ha molts científics, investigadors, músics, que diuen que el tipus de cerebral que posem en marxa quan s'ha de crear o quan penses una alternativa diferent a un procediment de recerca és el mateix que posem en marxa quan estem jugant. Per tant, els adults que segueixen jugant com si fossin nens i nenes grans estan donant-se altres oportunitats d'exercitar i de posar en pràctica funcions que els poden servir en la seva vida quotidiana de relació amb els altres i també en la seva vida laboral, perquè estem posant en marxa les mateixes àrees cerebrals que quan hem de gestionar un equip o quan hem d'impulsar una recerca.
Per tant, és important pels adults i encara més pels infants.
Conservar el joc, evidentment. O sigui, lo trist és el que està passant, que les botigues de joguines tanquen perquè sembla que un infant a partir dels 6-7 anys ja no té per què jugar. Passa a joc electrònic. I necessitem seguir jugant durant tota la infància. És paradoxal que en un moment en què es respecta tant la infància s'escurci el que és el període de joc.
Clar, perquè què pot passar quan un infant deixa de jugar massa prest o quan el joc va perdent espai dins el seu dia a dia?
Per una banda, això que dèiem, no? S'empobreix les seves possibilitats de desenvolupament cerebral. Jugar és una necessitat humana i que no només ajuda a socialitzar-se, a aprendre llenguatge i a desenvolupar estratègies, sinó que ajuda a elaborar emocions i a reviure situacions que poden haver estat més o menys dures. I, a més, hem de tenir en compte que, com que el joc es fa per gaudir-lo, perquè és plaent, tots els aprenentatges que es donin jugant en una situació de plaer quedaran més profundament fixats que els aprenentatges que es fan en un context que no té cap mena de significació emocional.
I t'han d'anar a la pregunta ara més important, més difícil, que és el desconsell pràctic. Clar, moltes famílies se senten un poc desbordades amb el context actual que tenim d'hores d'escola, d'extraescolars, poc temps lliure, pantalles molt presents, després de les modes, i aquesta percepció que han dit que el joc lliure és un poc de petits, per dir-ho així. Com ho poden fer? Quins consells ens pots donar per aconseguir, podríem dir, preservar aquest espai de joc al llarg de tota la infància? Quins consells es pots donar?
Jo donaré un consell que potser algú el trobarà poc realista, però realment és el que aconsello, que és fer menys coses. Omplir menys els dies, les hores, els caps de setmana o les vacances. Improvisar. I que, com a tendència, com a grup familiar o fins i tot com a equip docent, procurem que hi hagi espais en què no hi hagi res programat per fer. Que cada any fem una cosa menys. Per què? Perquè quan tenim aquest temps buit que ens permet baixar l'exigència és quan pot aparèixer aquesta necessitat humana de jugar i li donem espai. Per fer un joc simbòlic, per fer un joc creatiu, per inventar-nos un joc, per canviar les normes d'un joc al que ja hem jugat moltes vegades, s'ha de tenir temps. I si no ens facilitem aquest temps, estem avortant aquesta possibilitat fantàstica de desenvolupar el pensament i les funcions del cervell.
I doncs un consell ben pràctic, ens l'apuntam i t'agraïm, Anna, una vegada més que hagis passat aquesta estona amb nosaltres avui parlant del joc com una eina per fomentar aquest pensament crític. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui, no venim en manual, ens torna a visitar en Marc Galindo. Ell és graduat en psicologia i màster en psicologia general sanitària i ens va visitar per parlar del seu treball de fi de màster que va dedicar a investigar i donar valor en els punts forts que de vegades passen desapercebuts a les persones en diagnòstic de TDAH, un diagnòstic que ell mateix té. Bon dia, Marc, com estàs?
Bon dia, no? Jo sempre molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Avui t'han demanat que ens parlis d'estratègies concretes per aplicar a l'aula, tant per part dels docents com dels mateixos alumnes, una miqueta, i que tinguin en compte no només les dificultats, sinó també les fortaleses de l'alumnat en TDAH, aquest tema que tu has tractat en el teu TFM. Tu, a més, has donat suport a alumnes en TDAH a la universitat, ho vius en primera persona. Per tant, el primer que te demanarem és, tant des de la teva recerca com des de la teva experiència personal, tu quines creus que són els punts claus que haurien de saber els docents quan tenen un alumne en TDAH a classe?
Vale. En primer lloc, la disciplina. La disciplina sense caure'ns uns ogros. Això és molt important.
D'acord.
Això és superimportant. El nen en TDAH està més que acostumbrat a que el renyin. No és que li afegim un pes més a classe. El nen en TDAH que necessita? Disciplina i tranquil·litat. Com, sobretot si te'n seran d'hiperactius, perquè no sempre hi ha hiperatacció.
Clar. Hiperactivitat.
Hiperactivitat, vull dir. I impulsivitat. No sempre. Jo que recomano molt. És veritat que se xerra molt de posar el nen de vora el professor. Jo no faria alguna cosa, potser, tan directiu, però sí posar-ho a les primeres filles. Tenir el nen per poder tenir-lo controlat. Sobretot a les primeres etapes. Sobretot és construir aquesta metodologia d'estudi des dels primers anys. Després el nen va tot sol. Quan comença a ser major, sobretot la sintomatologia d'impulsivitat i hiperactivitat baixa a l'adolescència, comença a baixar a l'adolescència, comença a baixar. Tenint en compte aquí hi ha factors d'adolescència, hormones...
Que, clar, l'adolescència de per si també fomenta impulsivitat,
claro,
no?
Claro, però aquí ja comença a baixar l'edat adulta. Normalment, el TDAH, dic H perquè hiperactivitat, pot ser TDA sin hiperactivitat, se converteixen en TDA, és a dir, perden l'H amb l'adulta. Això està científicament demostrat que la hiperactivitat en la maduresa de cervell acaba desapareixent. Entonces, lo principal, pautes des del primer moment. Agendes. Sobretot per a papàs i mamàs. Tutor, és a dir, tutories per descontrol amb el nin. Això sobretot. Si heu d'estar una hora baixa amb el nin sense, heu d'estar. Heu de porar aquestes tables des del començament.
Organització molt clara, no?
Molt clara.
Anticipació, imagina, també ve bé.
Exacte. Exacte. I paciència, sobretot. Perquè no deixen de ser nins.
Clar.
No deixen de ser nins.
Han dit que miraríem un poquet enfocar-nos en les dificultats, però també en les fortaleses. Mm-hmm. Un dels punts positius que tu vares comentar a la teva darrera visita era l'activitat mental de les persones amb TDAH. Curiositat, creativitat, pensament divergent constant... Com se poden utilitzar aquestes qualitats per motivar i implicar més a l'alumnat de l'aula? Aquí centrant-nos ara ja de cara a les mestres.
Primer, motivar-los, això és superimportant. Hem de pensar en una cosa, en nin en TDA, que no rep cap suport, està desmotivadíssim. Per què? Perquè estudia o norma o intenta i suspèn. I no només això, sinó que damunt rep el càstig i les renyades del professor. Això que fa enfonsa molt més en el nin o la nina. Què hem de fer? Lo primer de tot és veure l'arrel del problema. Què és aquí? Que falta organització? Què és el que falta aquí? Que a casa seva no estudia? Perquè també pot ser això. Algo ja més complicat. El bous que té la vista a l'aire segurament està distret, fixa-t'hi. És això.
Primer la causa.
Primer la causa, això és el primer. Perquè és el que dic, hi ha diferents tipus de TDA. Un més hiperactiu, un serà més inatento. Ojo, això també és complicat, perquè la panacea... Al final, quan d'alumnes en TDA pot haver una classe? Ara, cada vegada més, podem tenir dos, més o manco, però és que són 30. No podem estar únicament fixant-nos en dos. I per nit tampoc és bo, eh? Que hi ha aquesta fixació. Hem de trobar que aquest nin en el principi vagin rodotes, però que després ja pugui anar tot sol, que tingui clar les regles del juego. Per així dir-lo, a classe s'ha d'atendre. En el pati, fer el que vulguis mentre no faig mal a ningú.
Però és important, en qualsevol cas, aprofitar aquesta motivació,
sí,
no?, per afavorir l'aprenentatge, clar, com en tot l'alumnat, evidentment.
Clar, això és el que me demanaves abans, com potenciar-ho? Això, els papàs, per exemple, són els que més estan a prop del nin. És a dir, són els que sí que veuen més aquests potencials. Aquest nin que és molt creatiu, és molt resolutiu. Però jo el millor que recoman, xerrant la tutora, mira, el tutor o tutora. Té aquestes habilitats, el nin. Si sovint pots intentar explotar-les a classe, intentar que aquest nin o nina li puguis donar l'enhorabona, que aquest nin reconegui que ja només és a casa, sinó que també a l'aula té aquests potencials, ja és un nin que estirà molt més content que tot el dia el renyin perquè està distret a classe.
Clar.
I això també ja no ho dic com a psicòleg, ho dic per experiència meva.
Anem a parlar també d'aquesta experiència teva pel que fa a organització i rutines. Què és el que realment funciona? Imagina que després cada persona és un món, això també ho han de tenir en compte. Però què sol funcionar per mantenir l'atenció i l'ordre? Quines són les eines que funcionen millor?
Ser metòdic. Jo crec que això hi ha una metàfora que ho puc explicar molt bé amb això. El nen en TDA, que té uns hàbits, unes rutines estructurades, és com el barco que segueix el faro, sap on ha d'anar. Però una persona en TDA, i hi ha xar de persona, hi ha nins, nines, adults, adultes, tot. Una persona en TDA amb una vida desorganitzada, horaris...
Està perduda.
Està perduda. Està perduda, però perquè xerrant neurotípicament està reconduït a ser una persona inatenta, a ser normalment una persona moguda. Si jo tinc el camí ja fet de ser una persona despistada, però és que el meu ambient, els meus horaris són desestructurats...
Clar, i ja m'afavoreix.
Exactament. En canvi, el nin que ha nascut perquè té aquests neurotransmissors que no funcionen correctament, nerviós, però entre professors, entre familiars, entre amics inclús, reconduïm aquest nin, ja no va per la curva equivocada, no. Aquest nin té una estructura, té un valors que li fan anar cap a la direcció correcta.
Per tant, imagino que és molt important anar a la una, famílies i escola.
Tots, exactament. Però, perquè al final el nin ho ha de veure, el nin ha de veure unilateralitat, és a dir, que el papà, la mama, el professor, me diuen el mateix, que no hi hagi discrepàncies. Perquè, clar, només faltarà que el professor digui que no és un desastre i que li diguin que és un desastre i a casa seva veien aquests potencials que comentàvem i el nen no ho entén. A casa me diuen que soc supercreativo i que soc cabezón però para bien, és a dir, que tinc aquesta voluntat, que això és superimportant. Però a l'escola els professors me diuen que soc un desastre. Què passa aquí?
Clar, aquestes incoherències...
Claro.
Afecten, evidentment.
I un nen tan petit, un nen petit sobretot, aquesta discrepància, qui sóc? Què sóc exactament, això o això?
I en moments d'impulsivitat, quines estratègies creus que poden ajudar a reconduir la situació de manera positiva? Perquè moltes vegades tens un al·lot potser molt impulsiu o amb molta energia. Què s'ha de fer en aquells moments? Com se pot reconduir?
Hi ha un parell de tècniques.
Amen.
Per nens més petites, el millor diria compta un, dos, tres, abans d'actuar. Compta un, dos, tres. Pensa en el que vas a fer abans. Si després de comptar un, dos, tres, no estàs segur del que vas a fer, no fallis, perquè probablement sigui una actitud impulsiva. Per persones més adultes o per adolescents, que recoman llista de pros i contres. Més que res perquè a un nen li és més difícil argumentar si una cosa està bé o està malament. A més, que les implicacions que té una persona adolescent o una adulta són molt més majors que les implicacions que pugui tenir un nen petit.
Un infant, clar.
Exactament.
Molt bé. Anem a altres aspectes que de vegades poden resultar problemàtics a l'aula, com els treballs en grup, que generalment costa més a tothom, però quan hi ha una neurodivergència pot ser encara més. Tu tens aquí algunes estratègies, ja sigui de cara en els docents o de cara en els alumnes, que puguin ajudar a que sigui una experiència positiva?
Hi ha una cosa molt important i justament té que veure amb l'impulsivitat. A vegades dic persones, però en aquest que seran de nins, vale? Les habilitats socials fallen un poquet. I jo, havent fet informes per la universitat, en els que són precisament alumnes en TDA, ho veig molt clar. El problema de les habilitats socials és l'impulsivitat, moltes vegades. Aquest comentari que no hauria d'haver fet, aquesta cosa que un empujón que no hauria d'haver fet, aquesta resposta ràpida que no hauria d'haver fet...
Clar, no has mesurat les conseqüències d'aquells comentaris que pot ser els teus companys no els hi han agradat.
Exactament. Que passa que si tu estàs tot sol i t'equivoques, el pitjor que pot passar és que te corregisquin. El problema és que si estàs en grup, tu tens una responsabilitat grupal. I si t'equivoques tu, tothom s'equivoca. I què passa? Me miren malament i no hauria d'haver fet. És un poble que deia abans. Cuenta un, dos, tres abans d'actuar. A més, si és això, assessora't, sobretot, perquè aquí estàs problema. En Nina te'n té idea, que ja s'ha equivocat molt i que ja el miren malament, ja té aquesta etiqueta social. Per evitar precisament l'estigma, per evitar aquesta etiqueta, hem d'intentar que el nen sapi distingui què ha de fer en cada moment, perquè aquesta falta d'inhibició és el que les fa destacar per damunt dels altres en el mal sentit.
Que després els perjudica.
Exactament.
És molt important en tot moment, pel que comentes, també s'autoconeixement, no? Conèixer-te tu mateix, saber tenir petites tàctiques per saber què fer i què no.
Anticipació.
T'has d'estar en tot moment regulant, no? També, que és complicat, però després a la vida adulta m'imagino que tens unes eines també bastant útils que no tota la població té, no?
Ok, una cosa que m'agrada molt d'això, perquè és el que vaig dir en l'anterior programa. Me direu, clar, Marc, però és que tu estàs dient que els nens s'autoregulen són coses molt complicades per als nens. Si se fan bé a poc, i en plan les paraules correctes, és a dir, això no s'ha de... Tot el que hem dit no és en un dia, no, és poc a poc. Aconseguirem un parell de coses bastant xules, eh? He de dir que aquest ninet en té idea, aquest ninet en té idea, que se l'admira. Has de pensar en els demés abans de fer això. Els demés se poden sentir malament si fas això. Perquè moltes vegades se falta inhibició, no és perquè aquests nens siguin dolents, és que no pensen en què podria passar després. En que potser la jugarreta que jo he fet li pot fer sentir malament a qualcú. I ells no és que no pensin això, és que potser ho pensaran a posteriori, quan ja ha passat. Però aquests nens que tenen ja tan per mà la gestió emocional seran persones superempàtiques. Seran persones amb un valor humà increïble. Això, molts estudis coincideixen amb això. Aquests nens seran d'empatia, de posar-se en el lloc de l'altre. Aquests seran de nens i nines que saben que tenen certes... Jo no m'agrada limitació, no m'agrada dir...
Dificultats.
Com això, pues que jo soy un poco más despistado. Entonces, si els demés són despistats en jo ho entendré més que ningú. Doncs és clar, tenim aquest caràcter de t'has equivocado, jo també m'equivoco. I jo m'equivoco més que nadie, muchas veces. I ja te conec, jo ja sé que tu te pots equivocar. Jo potser tindré més paciència que tu, tindré més empatia que tu, perquè jo sóc el primer que ho farà.
Clar, t'ho du a treballar moltes altres coses, entre elles els valors, no?, pel que tu comentes.
Exactament, aquest valor humà que tant no falta.
Important. Anem a seguir parlant d'un parell d'aspectes més, per exemple, relacionats amb les adaptacions. Les adaptacions habitualment són, a vegades, donar instruccions més senzilles, més visuals... Tu, pel que has viscut i pel que veus que hi ha a l'aula, quines adaptacions t'apareixen realment útils?
Hi ha una cosa molt important, perquè les adaptacions de TDA són adaptacions curriculars. És a dir, són adaptacions...
metodològiques.
Exactament. Molt més limitades que altres trastorns que poden tenir pues, altres alumnes, que potser tenen un caire pues, més greu. Val? Això per una part. Aquesta TDA, pues, dins el que és el trastorn del neurodesenvolupament, té una afectació menys significativa.
És a dir, que no afecta el contingut del que t'imparteixen, sinó la forma en com t'ho expliquen, no?
Exactament. Jo, per exemple, la meva experiència és veure que jo sóc des 2000, així que aquesta idea en aquell moment era algo nou. I jo sí que m'he topat amb professors molt antiquados, i la meva experiència a l'escola, pues, he de dir que no en tots els professors és bona, sobretot en els professors que eren més adults. Per altra banda, jo on més m'han ajudat són professors, com deia abans, amb una metodologia
molt clara, molt estructurada. Clara,
exacte. Sense ser directiva, ojo. Això és el més important per jo. Què passa? Que jo, com tenc aquest valor d'estructura, de metodologia, sí que sóc un poc carca. Sí que sóc un poc carca. I no sóc molt fan, tampoc, de donar tot fet. Perquè jo sí que m'han comentat que alguns alumnes, perquè les adaptacions que jo he tingut tant a la universitat com a les escoles, més temps, únicament, més temps. Què he vist jo? Ja he vist enunciats que destaquen paraules. Això t'ho puc comprar. Perquè alguns enunciats que tenen un doble sentit i destacar un poc perquè no te despistis. Ok. Però després hi ha coses que se'n van massa. Com, per exemple, por entre parèntesis, exemples. I on està que el nen pensi? Que el nen entengui, que el nen s'equivoqui i que aprengui. I és això, jo crec que a vegades estem quiguent massa en deixar tot per fet ja i que el nen no aprengui. Perquè a part d'aquesta idea, ensaio i error, no? si t'has de pegar un cop, o potser el necessites per aprendre.
Imagina que també dependrà de l'edat, no? Imagina que també pot ser evolutiu emprar mesures en el principi més intensives, per dir-ho així, exacte. I després, a mesura que creix, anar mullant, com comentaves tu, de les rodetes, no?
Exactament. Sobretot perquè, en el final, la universitat serà un mes. A la universitat, quantes persones hi ha a paraula? A lo millor 70. A l'escola, tu te pot permetre tenir aquest nen TDA, o nen en TDA, un poc més el ojito, no? Perquè som 30. Perquè no es coneixen de tota la vida, perquè he estat 2 anys seguits. Però a la universitat no és així. És veritat que tenim un servei que és segons NES, oficina de suport, que es fa una feinada, però clar, també tenen les seves limitacions, ells no estan a l'aula. I jo crec que és molt important que el nen en TDA que arribi a la universitat tingui aquest valor implantat abans i que tampoc li hagin donat tot fet, perquè algun dia aniran a selectivitat i que algun dia tindran examen tipus test que són un calvari per TDA. I jo crec que això és superimportant. Per això jo sóc un poc carca amb això, perquè crec que per arribar a la universitat s'han de tenir tots aquests valors molt implantats.
Molt bé. Quins són els estereotips o expectatives equivocades, en el teu pare, que els docents haurien de deixar enrere quan parlen o treballen amb alumnat en TDAH?
Jo he arribat a veure professors que diuen que això d'aquest TDAH no existeix. Això ja per començar. I he vist tutors, bé, jo he tingut tutors a l'escola, que l'únic que han fet és intentar suprimir conductes que qualsevol nen podria tenir. Què vull dir en tot això?
Que t'etiqueten, no? Com has mogut, és que se comporta malament...
Exacte. I tu ja te'n vas amb aquesta etiqueta des de petit. I és una etiqueta que te ponen els professors i una etiqueta que saben els alumnes també. Aquest nen té el que se diu profecia autocomplida. Te diuen que no faràs res mai... I tu acabes creguent. I al final, què passa? pues que sí, pues que al final no acaba fent res del que volia fer. I és una pena, perquè tenim una generació d'adults en TDA, i cada vegada més, que en el seu moment no varen tenir les eines ni la motivació per part del docent per poder fer el que volien fer, i són persones que viuen frustrades de no haver pogut fer el que realment era la seva vocació, únicament perquè no tenien les eines. I això és una pena, perquè tenim una generació completa de TDAs no diagnosticados, adults actualment, que sí, se les diagnostica potser ara, clar, i veuen que ara tenen les eines que ojalà haguessin tingut en el seu moment.
Parles, per tant, dels dos extrems, no? Ni negar, ni tampoc pensar que el fet de tenir aquest diagnòstic implica només, com has dit diverses vegades, coses negatives i que no s'ho poden treballar.
Exactament. És el mateix, és cercar l'equilibri. Per una part, no escudar-se, no és una limitació, no és una limitació, i per l'altra part, fer feina. Però, mem, això és en tot. És a dir, aquesta idea se diu molt que són cabezones, són caparruts. Utilitza això en el teu favor. Aquesta voluntat, aquesta persistència, aquesta resiliència de... Jo m'he equivocat, perquè si m'he equivocat dues vegades per aprendre, ho faré. Utilitzeu-ho en el vostre favor. Jo sempre ho dic, quan qualcun nen m'ha dit, es que és cabezón com el solo. Pues perfecte. Pues que ho sigui. Que ho sigui, perquè això l'ajudarà a aconseguir les seves metes i els seus objectius.
Ens hem centrat una miqueta amb els docents, també un poquet en les famílies. Acabam amb un missatge en els nins, nines, adolescents en TDAH. Mm-hmm. Quin missatge els t'agradaria donar-los? Que aprenguin sobre què significa tenir aquest diagnòstic i com pot afectar o ajudar en el seu recorregut acadèmic i vital, fins i tot. És a dir, tu quin consell els donaries per fomentar aquest autoconeixement?
Que arribam a ser diamantes en bruto, ¿vale? I que per arribar a ser diamants, per arribar a brillar, s'ha de polir, s'ha de fer feina. I això jo crec que és la millor metàfora per una persona amb TDA. Som els diamantes en bruto. Però per arribar a ser un diamante s'ha de fer molta feina, s'ha de polir. S'ha de tenir aquí una metodologia d'estudi, s'ha de tenir una rutina superimportant, i el que hem estat parlant en aquestes dos darrers programes, s'han de tenir en compte els potencials que jo tinc per arribar a ser aquest diamant en brut.
Molt bé. I de Marc, moltíssimes gràcies per venir a contar-nos, a parlar-nos del teu TFM, a parlar-nos també de la teva experiència i de la teva formació en aquest àmbit. T'esperem un altre dissabte, no venim a Manuel. Gràcies.
Moltíssimes gràcies per tot.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diumenge a Bertotze, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atleti Balears i Andrats Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i les seccions més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ara tornem a tenir nosaltres en Joel, de 12 anys, i en Eduard, que ja ha entrat a la vintena, per continuar parlant en una secció nova que han creat de com se viuen algunes coses quan comença l'adolescència i altres quan la deixes enrere. Com estàu?
Molt bé.
Bé, a vegades ens anau proposant temes i avui el tema que ens heu proposat és les normes de convivència a casa. Mm-hmm. Tema interessant,
no? Sí, molt.
Bé, hem de dir que no parlarem de límits de seguretat, sinó d'aquelles petites coses que serveixen perquè tothom pugui conviure. Posar la taula, no fer renou, pot ser, recollir, avisar si arribaràs tard, perquè això també afecta a la dinàmica familiar. Vinga, anem a començar pel més bàsic. Quines normes de convivència, Joel, sol haver-hi quan tens 12 anys en general?
Hacer caso a tus padres, ser respetuoso con ellos y a lo mejor algunas tareas de la casa, poner la lavadora, el lavavajillas, si no tienes lavavajillas, fregar los platos. Y si
llegues... Això és en general en els 12 anys, tothom ho fa, tu creus?
Bueno, depende. Y también depende si tienes hermanos, porque si no se divide.
Clar. I Eduard, en els 20 anys, canvia molt això?
A lo millor s'adquireixen unes quantes responsabilitats més i se fan altres feines que potser no feies. Potser en 12 anys hi ha lots i lotes que encara no saben cuinar, però després, quan te vas fent més gran, ja pots anar fent tu es dinar per tots, o depèn de com se gestioni cada família.
I quan una norma no agrada, com solen reaccionar els lots? En el cas de la teva edat, Joel, protesten, ho fan igualment, intenten negociar...
A ver, depende de cómo hayas criado a tu hijo, si no está muy bien, o si está en la adolescencia, está estresado, pues a lo mejor se niega totalmente, o a lo mejor no es normal intentar regatear, como hacer un punto medio, pero realmente no lo aceptan, vale, ¿no? Hay que ganar algo.
Costa, sí. De vegades, tu mucho. Creus, les normes. I això és molt diferent en els 20, tu creus que ja estan com a més conscienciats?
També depèn molt, és a dir, si diu que la criança, com ha dit en Joel, si la criança ha estat... Això se magnifica molt més que l'adolescència, però en general diria que sí, que ja estan un poc més conscienciats i les coses se reparteixen i se debaten.
Però penseu que en general una norma de convivència entre joves s'entén com vivim tots junts una casa i hem de tenir unes normes per poder estar tots a gust, o se veu com una obligació més bé pesada?
Sí, yo creo que se ve como una obligación de que los padres no lo quieren hacer y no pensamos que los padres lo mucho que se esfuerzan y solo pensamos en nosotros. No pensamos...
Penseu que això és generalitzat.
Efectivament, perquè ara xerrant d'aquesta franja d'edat, hi ha molta gent que diu no, però és que jo ja soc major d'edat, ja tinc edat per fer el que vulgui, jo podria viure per el meu compte, però estàs a una situació on estàs visquent amb altra gent i tu t'agradaria tenir la llibertat i per tant apliques aquesta llibertat, però
en el que t'interessa.
Claro.
Clar, és que també si convius amb uns companys de pis també hauràs de posar una rentadora i hauràs d'arribar a pactes de convivència,
sí,
no?
Sí, sí. I segurament hauràs de fer més perquè els pares sempre ajuden més. Per tant, segurament te lliuraries de coses si visquessis amb els teus pares.
I quines són, penseu, segons cada edat, a menys si coincidiu o no, les normes de convivència que solen donar més conflictes a cada edat?
Tiempos con las pantallas, sobre todo, básicamente, lo que más molesta es que te controlen todo lo que tiene que ver con pantallas, de horarios, cuánto tiempo vas a estar, que miras en el móvil, a qué juegas, pues eso es lo que...
Clar, això són més límits de seguretat, pot ser, però també és vera que...
Si s'obsessiones, dejas de...
També a casa hi ha uns horaris de menjar, hi ha una sala que pot ser, estàs ocupant tot el temps en la pantalla... És a dir, que afecta tota la convivència, no només a la persona en concret, no? Uh-huh.
Jo diria que sobretot és menjar. Perquè, clar, depèn de com estigui organitzada cada família, de com se cuinin les coses, si ho fa un membre o l'altre, però el fet de no avisar, per exemple, que aniràs a dinar o que no aniràs a dinar, això també altera... O sigui, i en molt de casos això m'ha passat que acab sopant el que havia per dinar.
Clar, hem de dir que quan vos fou grans, clar, un nen amb 12 anys encara no és gaire independent, però un lot que fa i desfà, torna quan vol, clar, això sí que potser genera més conflictes, no? Això de venir a dinar o sopar, vares dir que arribaries, vares dir que vendries, no vens, t'hem esperat...
Exacte.
Horaris, no?
Aquesta falta de comunicació, o falta de donar-se compte per part del jove, i a vegades també dels pares, de quan s'ha d'avisar o quan no s'ha d'avisar. O sigui, tenir una gestió més bona dels temps.
Anem a parlar dels problemes de comunicació i de vegades d'expectatives, no? Passa que els pares esperen que feu una cosa sense dir-ho perquè se suposa que ja ho hauríeu de saber. Això passa de vegades?
A ver, yo creo que si ya eres más mayor, es verdad que a lo mejor ya lo tendrías que pensar tú y que no te lo recuerden tus padres.
Hauries de tenir iniciativa.
Sí, pero nunca viene mal que tus padres te lo recuerden por si acaso.
Però a vegades passa que els fills s'enfaden perquè els pares els recorden tot el temps el que han de fer i diuen, ja ho sé, però és que no ho fas. Això és un, mira, és un poc...
Jo ara rompré una llança a favor dels pares i diré que hi ha moltes vegades que quan mos emprenyem perquè mos repeteixen les coses molt de pits, és perquè el que hauríem de fer realment és fer aquella cosa més prest, perquè vas delegant, delegant, i dius, no, ho faré després, ho faré després, ho faré després. Vale, ho pots fer després, perquè potser tens una altra cosa més important a fer en aquell moment, però solem delegar-ho massa. Així que fes les coses més ràpid i
així
ja
no t'hauran de repetir, no?
Exacte.
I si quieres que te traten com una persona que ja sabe lo que hace, que una persona mayor, pues compórtate como uno también.
Clar,
és que...
I aquí va el tema. Les responsabilitats a casa penseu que augmenten com les llibertats? És a dir, si comparam la llibertat que té un lot de 12 amb un lot de 20, se pot equiparar, diríem, el canvi amb les responsabilitats que té a casa un lot de 12 i un lot de 20? O no? Què diríeu?
Sí, perquè si tu abans no tenies la llibertat de sortir quan volguessis o de tornar quan volguessis, abans no tenies la responsabilitat de no fer soroll, per exemple, si arribes més tard d'un vespre, perquè els altres també han de descansar. Per tant, crec que en molt d'aspectes sí que va lligat més llibertat, més responsabilitat.
Però en general diríeu que augmenta per igual? És a dir, les responsabilitats o les tasques que un lot fa a casa en 12 a 20 anys canvien tant com la llibertat canvia de la que té un lot de 12 en els 20?
Jo diria que tienen muchas libertades, pero, o sea, exige libertades, que eso también conllevan responsabilidades, por las responsabilidades que no tienen que ver con libertades, pues sí que muchas veces no las cumplen.
No canvia tant, crec. És a dir, són petites coses que sí que canvien molt, com per exemple el tema aquest de sortir i no fer una quan entris o avisar de que vendràs més tard, però després hi ha altres coses que sempre són igual. Posar taula sempre és igual.
Bé, no augmenten tant, diríem.
Clar, pot ser que si ets molt petit, te diguin no cuiguis els guinevets, ho posarem en altres. Per exemple, per dir un exemple, o estar som de vidre, no ho sé, depèn de cada casa.
Els pares solen seguir exercint un poc el rol de pares que s'ocupen de més coses, idò, no? Encara que els al·lots creixin. De vegades sí. Se manté aquest rol.
Sí, sigui per lo que veig, sí.
Vinga, idò, ara ja han reflexionat. Oh? Quin consells donaríeu després d'aquesta reflexió a un al·lot de 12 anys, o a un al·lot de 20, o a un pare i una mare? Què voldríeu dir?
Que si tu ja eres major d'edat i quieres que te traten com uno, pues tú también compórtate como uno y dales a entender que se vea que lo eres, que no para lo que tú quieras serlo.
És a dir, petit remarcar el que ha dit en Joel, si vols que te traten com a major d'edat has d'adquirir les responsabilitats, i després per la gent més jove que està començant a fer algunes tasques de la llar, penseu que tanmateix quan sigueu grans ho haureu de fer vosaltres. Per tant, així podeu practicar, aprendre i vos estalviareu moltes coses que no haureu d'aprendre de grans. Ja ho tindreu acostumat.
I no voleu donar algun consell pels pares? Que ha faltat aquí? Que vols dir alguna recomanació, també?
Paciència. Perquè, és veritat, encara que hagi romput abans la llança, ja he dit que els adolescents són de bon poc les piles, també és veritat que hem de comprendre que estem en una edat revolucionats, i també necessitem un poc més de paciència per fer segons que.
I també hem de dir de vegades, no?, que a vegades els pares aquesta paciència que tu dius és necessària, perquè de vegades han de pensar que no totes les coses sortiran com nosaltres volíem, i pot ser que aquells plats no queden molt bé escurats, i a vegades se cau en la tendència de dir, ai, no ho facis així malament, ja ho faré jo.
Efectivament.
I això també...
Quan ja varen xerrar un altre dia...
Sí, hace un tiempo.
Aprendre
a ver lo que no esperamos.
A equivocar-te, sí. I a corregir lo que t'equivoques.
Alerta'ns les expectatives, també.
Això mateix.
Sí. Oh? Molt bé. I Dolors, moltes gràcies. I després de la secció adolescent arriben ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i educació. Començant parlant sobre una jornada que se celebra avui mateix en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger. Ens explica Eva García, presidenta de l'Associació Asperger de Balears.
Hola, bon dia. Pues avui farem unes jornades lúdico-festives per commemorar el dia de 8 de febrer, que és el Dia Internacional del Síndrome d'Asperger. I ho fem per visibilitzar les persones amb Asperger en primera persona. Xerrarem del món laboral, també faran unes activitats, els atlots que els han preparades, que vos demostraran totes les activitats que fan i tots els seus talentos. I esperam que amb aquestes jornades donar molta visibilitat a el que és el TEA i així que m'ho vagin coneguent un poc més. Ens trobareu al Centre de Tecnificació Deportiva de les Illes Balears, Gran Via Cima.
Continuem parlant sobre una xerrada virtual per pares i mares sobre el pas de primària a ESO, que impartirà aquest mes de març la psicopedagoga Eulàlia Porter. Ella mateixa ens ha explicat alguns aspectes clau a tenir en compte durant aquest canvi.
El pas de primària a secundària és un moment clau en la vida dels alumnes. Passen de ser el gran de l'escola a ser el petit de nou centre. Per això la coordinació entre primària i secundària és essencial, però també ho és el paper de la família. Acompanyar, escoltar i fomentar l'autonomia ajuda els fills a adaptar-se millor, tant acadèmicament com personalment. És important animar-los a organitzar els temps, deixar que resolguin petits reptes i reforçar la presa de decisions. Cal valorar l'esforç, no només les notes, celebrar els petits èxits i transmetre confiança. Recordem que els deures i l'estudi són responsabilitat seva, però amb el nostre suport. El pas a l'ESO és un gran canvi, sí, però també una gran oportunitat de creixement. En comunicació, confiança i acompanyament pot ser una etapa positiva i enriquidora per a tothom.
Trobareu més informació sobre dates i horaris a la pàgina i xarxes de Seràs UIP. I seguim amb una iniciativa, la de l'associació TDAH Menorca, que ofereix llibres i contes sobre TDAH a docents i famílies. Ens ho conta Anna Sastre, secretària de l'associació.
Des de l'associació TDAH Menorca vam veure la necessitat de fer un recull de contes i llibres més tècnics per als docents, per les famílies davant d'un nou diagnòstic TDAH, per als germans que acompanyen en els nostres infants. Actualment tenim una trentena de llibres i aquesta biblioteca ens la gestiona Fundació per Persones amb Discapacitat de Menorca, juntament amb cada entitat i associació que s'adherit en aquesta biblioteca. Per donar un parell d'exemples, també hi ha un bon recull de llibres de salut mental, de FASME. Hi ha llibres amb llengua de signes que ha portat a Sorme, entre d'altres. A través de les xarxes socials TDAH Menorca trobareu aquest recull de contes. Desitjant que sigui del vostre interès. Bona lectura!
A través de l'associació, a més, es pot aconseguir el préstec físic d'aquests llibres de manera gratuïta. I tancam aquesta secció amb el recull de propostes d'educació i criança per aquests dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. Avui hem fet un recull d'activitats relacionades amb l'educació i la criança, que es faran els pròxims dies o que convenen apuntant a l'agenda. El pròxim dimarts 24 de febrer, a l'IES Son Ferrer s'oferirà una xerrada per a famílies i alumnat de batxillerat sobre què fer un cop acabat aquests estudis. Dia 25 de febrer, Growing Up oferirà al Col·legi Mariano Aguiló una xerrada sobre com detectar i prevenir l'assetjament escolar. El mateix dia, el Centre d'Esports Nàutics La Sabina, a Formentera, acollirà una xerrada sobre l'esport a l'abast de tothom. D'altra banda, el 25 de febrer i el 4 de març, el CEPA Calvià oferirà tallers gratuïts per a tota la comunitat educativa. El primer serà una guia pràctica de nutrició i el segon se centrarà en l'organització del menú setmanal. I acabam amb el cicle de xerrades organitzades per la xarxa de famílies d'INCA i impartides pel Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears, el claustre Sant Domingo. La primera xerrada serà el 26 de febrer, i serà sobre criança i límits, i la segona, el mes de març, sobre els canvis del rol familiar. I fins aquí el recull de propostes.
Moltes gràcies a tots per aquestes informacions. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim amb Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a la participació d'infants i adolescents.
És el tren de la vida, no el deixis passar, aprofita'l, gaudeix-lo, no s'atura mai. I és el tren que camina, lliure i pas a pas, ve a veure't cada dia, per estar al teu costat. I endevina quan arriba, si et despistes, espavila, fes-te un lloc en aquest tren i cap tothom. Aprofita el trajecte i no dubtis en conèixer tanta gent com et demani el cor. Si va endavant o endarrere, 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 endavant. Si va endavant o endarrere, 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 endavant. Ai, 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 corre, no t'aturis que aquest tren no para. I en el tren de la vida tu pots somiar si vols. Les idees i els desitjos tenen força per si sols.